Els ximpanzés són primats de la família dels homínids que es troben en perill d'extinció. L'etòloga Jane Goodall es considera una pionera pels estudis que va realitzar vers la conducta social i familiar dels ximpanzés, espècie que es troba més pròxima genèticament a l'Homo sapiens. Actualment, la major presència d'aquests primats és a l'Àfrica Central, a països com el Congo. Fins a aquest indret del continent hi ha estat una santcuatenca que ha treballat en l'estudi dels ximpanzés. Ella és Laia Dutras, biòloga especialitzada en primatologia. Dutras n'ha dedicat anys de la seva carrera en l'estudi dels ximpanzés i ara és codirectora del Departament d'Investigació de l'Institut Jane Goodall, a Espanya. Bon dia, Laia, com estàs?
Hola, bon dia.
Doncs la primera pregunta és, d'on ve el teu interès en el món dels animals i més concretament en la primatologia?
Doncs des de petita sempre m'ha atret molt la natura, els animals, qualsevol tipus d'animal, però és cert que des de ben petitona sempre volia treballar amb goril·les. Era com una cosa que tenia molt, molt clara, per això vaig estudiar biologia, però és cert que va haver-hi una persona que va ser referent per mi, que va ser un etòleg català, que és el doctor Jordi Sabater Pi, que ell va treballar molts anys a Guinea Equatorial i que se'l coneix per haver portat el floquet de neu al zoo de Barcelona, no? Però va fer un gran treball de recerca. I va ser la persona que em va apropar la idea de poder anar a Àfrica a estudiar goril·les i ximpanzés.
I com bé deies, et vas especialitzar en aquest estudi de goril·les i ximpanzés. I quins van ser els teus primers passos quan vas viatjar a Àfrica?
Doncs mira, abans d'anar a Àfrica vaig començar com a voluntària a la Fundació Mona, que és un centre de rescat que hi ha a Girona, i treballant amb ximpanzés i agafant experiència. I a partir d'aquell moment vaig estar mirant diferents opcions a Àfrica i me'n vaig anar de voluntària, en principi per 3 mesos, a Sierra Leone, a l'oest d'Àfrica, en un centre de rescat de ximpanzés que es diu Takugama, on hi havia una veterinària catalana, que és la Rosa Garriga, i allà vaig estar un any i mig treballant com a voluntària al centre de rescat. Aquesta va ser la meva experiència al continent africà.
Quan has viatjat fins a Sierra Leone i vas treballar en aquests projectes de realització i conservació dels ximpanzés, com va ser aquesta experiència més personal?
Doncs va ser una experiència que em va ajudar a créixer molt, no? Perquè primer em vaig sentir molt privilegiada, en molts sentits, per una banda per estar assolint el meu somni, que era poder treballar a Àfrica i amb uns animals com els ximpanzés, que són increïbles, i després també poder treballar amb persones locals, amb sierraleonesos, amb congolenys, amb senegalesos actualment, que són gent amb un gran coneixement de la biodiversitat que tenen els seus països i conèixer, no, les seves dificultats, els seus anhels. Això també et fa obrir molt la ment, no? I veure que també ets una privilegiada per haver nascut en un país del nord.
Jo ara et vull preguntar sobre Jane Goodall i què ha significat per primatòlegs i etòlegs com tu tots els estudis que em va fer sobre la vida social dels ximpanzés.
La doctora Jane Goodall és una de les científiques més destacades del segle passat. Actualment és una de les majors activistes que tenim en defensa del medi ambient i és una persona que és un referent en molts sentits, no? En el meu cas també a nivell personal i també a nivell professional. I ha marcat a moltes generacions de primatòlegs que han volgut també dedicar la seva vida professional a l'estudi dels primats per sobretot conservar-los, perquè els primats, la gran majoria, estan en perill d'extinció i la gran majoria de primatòlegs treballen en la conservació dels seus hàbitats i d'aquestes espècies en concret, no? Però a part d'això, crec que també és interessant destacar la figura de Jane Goodall com a persona inspiradora de les persones joves, els infants, per voler descobrir, no, la natura que ens envolta i com protegir-la. I aquest missatge d'esperança que ella dona, no, de estem en un context, doncs, de canvi climàtic, de que tota la informació que ens arriba és molt negativa, i ella el transforma en un missatge positiu. Encara tenim una finestra de temps per poder actuar i per poder, des de cada un de nosaltres, poder fer un canvi.
Els teus estudis i la teva feina t'ha dut a codirigir el Departament d'Investigació de l'Institut Jane Goodall aquí a Espanya. I per qui no ho coneix, qui és la tasca que feu?
Doncs tenim un projecte al sud-est de Senegal, amb la frontera amb Guinea, És un projecte molt interessant perquè, a diferència d'altres països africans on viuen els ximpanzés, que són molt més humits i, per tant, el paisatge seria més de selva, nosaltres treballem en una zona de sabana on queden molts pocs ximpanzés que, a més, conviuen amb les poblacions humanes locals, que, a més, és una zona molt seca, plou molt poc, penseu que només plou 4 mesos a l'any. Això fa que sigui molt difícil per un ximpanzé viure allà, però també per les poblacions humanes, que sobretot depenen de l'agricultura per sobreviure. Llavors, què fem? És un treball molt holístic. Per una banda, des del Departament de Recerca intentem estudiar, no?, com és el comportament d'aquests ximpanzés. Penseu que allà les temperatures són molt elevades i tenen comportaments molt diferents dels ximpanzés que viuen a la selva. Per exemple, els ximpanzés d'allà de Dindecelo, del nostre projecte, s'amaguen a coves a les hores de màxima calor. Però també veiem que cada cop hi ha més interaccions amb els humans, perquè els humans allà no cacen els ximpanzés, tenen un tabú cultural, creuen que són els seus ancestres i, per tant, els respecten, però és cert que cada cop els ximpanzés, clar, s'apropen als pobles a buscar fruits, s'apropen als punts d'aigua, perquè cada cop hi ha menys punts d'aigua permanent, degut a que cada cop plou menys, degut al canvi climàtic, i, per tant, entendre quina és la situació i treballar de la mà de les poblacions locals, de les comunitats. Llavors el que fem és identificar quines necessitats té la població local i, per exemple, tenim un projecte amb 21 pobles de la zona, treballem sobretot amb dones, posem el focus en temes d'igualtat de gènere i el desenvolupament sostenible. I, per tant, el que fem és millorar la producció agrícola, utilitzar cereals que són autòctons i, per tant, resistents a la sequera, i millorem la qualitat de vida de la població humana mentre el seu desenvolupament és sostenible. És a dir, depenen menys de recursos naturals, d'entrar menys al bosc a buscar llenya, a buscar aliment, etc.
Teniu programes, com veus, en aquest país africà. Com gestioneu amb les poblacions locals o amb els governs la possibilitat de treballar-hi allà?
Doncs tenim permís del Ministeri de Medi Ambient per poder actuar allà i tenim també, per exemple, un conveni amb la Universitat de Dakar perquè creiem que el que caldria és formar, capacitar la població local, estudiants senegalesos. Ara mateix tenim una estudiant de màster, una noia senegalesa que s'està formant en fer fototrampeig, és a dir, l'ús de càmeres trampa, per fer un inventari dels mamífers que hi ha a la zona, no? Llavors creiem que quan menys presència europea hi hagi, és a dir, que més capacitat tingui la població senegalesa per poder desenvolupar aquesta tasca que actualment estem fent de protegir els ximpanzés i millorar la qualitat de la població humana. Per això gran part del nostre equip és senegalès.
El ximpanzé és un animal que, com molts altres, es troba en perill d'extinció. Quina és la situació actual de l'espècie?
Doncs com bé dius, sí, els ximpanzés, penseu que a principis del segle passat s'estima que ja quedaven 1 milió de ximpanzés a tot el continent africà, ja han desaparegut en alguns països i actualment es troben només a 21 països africans. Quines són les principals amenaces que tenen? La desaparició de l'hàbitat, estem talant els boscos degut doncs, al creixement de la població humana, la demanda que hi ha de matèries primeres com fustes tropicals, minerals com el coltan, que s'extreuen de selves on habiten ximpanzés i goril·les, per exemple, i la transformació d'aquests boscos en camps de cultiu, que a vegades no és per la subsistència de les poblacions locals, sinó que és per la gran demanda que hi ha d'alguns productes com oli de palma, que el que fan empreses estrangeres és invertir en països africans i el que fan és deforestar per plantar monocultius d'aquesta palma per fer oli. A banda d'això, alguns països africans els ximpanzés se'ls caça perquè es consumeix la seva carn. Això, evidentment, està prohibit. És il·legal matar o capturar un ximpanzé, però malauradament hi ha un tràfic de carn, que se l'anomena carn de selva, on també entra la carn dels ximpanzés. I una gran demanda que també trobem dels països del nord i sobretot ara de l'est i com, de països com Xina són el tràfic il·legal de cries perquè hi ha un gran reclam de cries per tenir com a mascotes o en parcs zoològics, circs, etcètera, no? Com aquí s'havia fet fa uns quants anys, que ara tot això està prohibit. Però malauradament hi ha un tràfic il·legal que genera uns grans ingressos econòmics i que les xarxes socials no ajuden en això, perquè hi ha persones conegudes, famosos, que potser fan fotografies amb animals salvatges, i això afavoreix a que la gent vulgui, no, tenir ximpanzés o altres animals salvatges com a mascotes.
I els diferents governs africans o també Nacions Unides han fet quelcom per poder frenar l'extinció, a banda del que deies de prohibir la caça de l'animal?
Bueno, hi ha aquestes lleis internacionals i també a nivell nacional, depèn molt de cada país. També és cert que topem amb una gran cosa, que és la corrupció, no? Com s'ha vist en alguns països com la República de Guinea, on es creien ximpanzés i goril·les i altres animals amb permisos falsos. Llavors, a vegades el problema que ens trobem també és que la llei existeix, però no hi ha una correcta implementació. Per tant, una cosa que també intentem afavorir és que les lleis es compleixin. I això has d'estar allà. Per exemple, a Congo, a República de Congo, tenim el major centre de rescat de ximpanzés de tota Àfrica, perquè a vegades passa que hi ha països que es decomissa un ximpanzé per les autoritats, una cria, que ha estat decomissada a un traficant, però no hi ha on portar aquesta cria. Llavors, la presència d'un centre de rescat o santuari, que li diem, doncs permet acollir aquesta cria, donar-li una segona oportunitat, amb l'objectiu a futur de reintroduir-la a la selva. Però, clar, s'està allà treballant amb les autoritats, colze amb colze, per poder implementar i que es faci real la llei que existeix al país.
I ja per acabar, fins a quin punt vols dur la teva recerca i la teva feina, els teus estudis sobre els ximpanzés en els pròxims anys?
El meu principal interès és fomentar la coexistència entre animals i entre ximpanzés i humans a Senegal, perquè com us comentava, no, hi ha molta presència humana a la zona on també hi ha ximpanzés, i evidentment això anirà més. A part, ens estan arribant nous projectes de desenvolupament, com per exemple la construcció de carreteres, línies elèctriques, preses hidroelèctriques, que tenen un gran impacte en la població dels ximpanzés. Per tant, per una banda, seria veure com mitigar, intentar evitar aquests impactes i, si no, mitigar-los, i per altra banda, continuar amb aquesta línia d'afavorir la cohabitació entre humans i ximpanzés, no? Perquè els ximpanzés tenen, evidentment, dret a viure allà, igual que les persones que hi ha a la zona, i es trobar la forma que sigui harmoniosa, no? Que sigui una coexistència pacífica i sostenible en el temps.
Doncs moltes gràcies, Laia, per passar-te per Cugat Media i poder explicar la teva experiència i els teus estudis, la teva feina en relació amb els ximpanzés i sobretot a l'Institut Jane Goodall d'Espanya.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.